Avui volem xerrar-vos d'una escriptora barcelonina, però també podríem dir que mig mexicana, perquè des de fa molts anys considera Mèxic com casa seua. Com dèiem, ella, a part d'escriptora, també dona cursos de pensament i creació literària i coordina diversos projectes contra desigualtats socials, fent servir l'art, el periodisme i les humanitats. Ella és na Lolita Bosch, aquí donem la benvinguda a la sintonia de Ràdio Illa. Hola, Lolita, benvinguda.
Bon dia.
A veure, ets novel·lista, però com deies, també, com dèiem ara, també tens altres projectes. A més, has fet literatura infantil, juvenil, teatre, assaig...
Tantes coses que segur que me'n deixo alguna, però bàsicament sí, faig tots aquests gèneres, faig teatre, faig activisme per la pau, que dedico una gran part de la meva feina, coordino projectes, faig investigació per mètodes de pau... En fi.
I en què estàs ara?
Periodisme, investigació, acadèmia...
En què estàs ara? O en moltes coses al mateix temps?
En moltes coses, mira. Ara estic muntant un campus infantil perquè les nenes i els nens trobin solucions a problemes globals.
Sí.
Llavors aquestes solucions les portem a llocs i les presentem al Parlament o a una ONG o tal.
Per exemple, què? L'escalfament global o les guerres? O...
Per exemple, ara estic en munt amb el menjar que sobra que fem.
Ah, bona aquesta.
Sí.
Sí, sí.
Sí, és un tema. I, o un altre de si la literatura ens serveix per millorar el món. O n'hi ha un altre que és on va l'aigua. O no sé, n'hi ha molts, eh? Tot això és un... Tinc un col·lectiu, diguéssim, que es diu Campus Lolita, i inclou la veu de les nenes i els nens, la veu de les víctimes de la guerra, perquè treballo molt amb víctimes de violència extrema, sobretot a Mèxic, com deies tu, però també a altres llocs, a Palestina o a Colòmbia o aquí també, a altres llocs. I després, una altra part, que és un mètode d'autoaprenentatge, de creació literària i pensament. Cada vegada intento resumir-ho més ràpid, però...
De fet, et volíem preguntar per això. Quina és aquesta altra manera de pensar i d'entendre l'escriptura que apliques?
Bueno, jo crec que l'escriptura, més que l'escriptura en si, tot el procés de pensament fins a l'escriptura i l'escriptura, ens ajuden a veure el món d'una manera molt més humil, molt més encuriosida. Jo crec que l'escriptura, bàsicament, és un pensament de pau. Perquè per mirar l'altre, a l'hora d'escriure'l, te l'has de mirar com si no ho entengués. I per fer això, que no l'entenem, que per fer això has de fer un esforç d'humilitat bèstia. I perquè jo m'he donat compte, sobretot treballant amb víctimes de la violència, que viure una cosa no volia haver-la entès. Aleshores, la manera d'explicar-ho als altres és entendre la magnitud del que t'ha passat. I per fer això es poden usar molts recursos.
L'any 2007 vas fundar... L'any 2007 vas fundar el col·lectiu FU, F-U. Sí. Explica'm-ho, de què es tractava?
Bueno, encara funciona, eh? El col·lectiu FU, jo tinc el projecte global es diu Campus Lolita. I a dintre hi ha quatre campus. Un és el campus de Pau, que és el col·lectiu FU, i el col·lectiu FU es diu FU perquè és l'única síl·laba que jo he trobat que poden pronunciar totes les llengües del món a les que jo els hi he preguntat.
Ah, sí?
Ho pot dir tothom, FU, que hi ha moltes lletres, hi ha moltes consonants, que molta gent no pot dir. FU sap dir tothom. I bàsicament es tracta, jo dono un 30% del meu temps i dels meus diners a projectes de pau i ajudo a establir metodologies o recursos per gent que en vol ser. Aleshores, el col·lectiu FU és on s'engloben, diguéssim, tots aquests projectes. Ara em sembla que a la vista n'hi ha com 34.
Caram.
També n'hi ha alguns que per mesures de seguretat fem de manera més amagada. I el que fem és que ningú no cobra, sinó que tothom té com la sensació de que jo crec que totes i totes hauríem de donar una part del nostre temps per poc que en tinguem i dels nostres recursos, que moltes vegades són coses que no tenen cap interès ni cap importància, en millorar el món. Jo això crec que és una obligació ciutadana que tenim tant rics com des dels països rics com en els països pobres, la gent que té uns privilegis diferents. Aleshores, jo coordino projectes on la gent dona temps. Més que diners, dona temps i capacitat de feina. I aleshores hi ha, jo què sé, des d'una biblioteca en una presó de Colòmbia, perquè els presos, és una biblioteca d'homes, perquè els presos tinguin dret a llegir,
sí.
Però si ho fem, ho fem de qualitat, això sempre. I aleshores, en aquest cas, per exemple, vam anar al Juan Marcel i vam dir quins 350 llibres hauria de tenir dret a llegir-se a tothom. Els vam aconseguir tots, amb l'ajuda de voluntaris els vam portar tots a Colòmbia, i vam obrir aquesta biblioteca amb una presó de seguretat gestionada per presos, que això en si mateix ja és un miracle.
Una presó gestionada per presos?
Sí, una biblioteca gestionada per presos.
Escolta, això del veu seleccionar uns títols...
Jo no, el Mercè.
El teu equip o...
No, el Juan Mercè, li vam demanar amb ell que ens fes una llista.
Ni més ni menys que el Juan Mercè va seleccionar uns títols per uns títols, diguem-ne, uns llibres dels quals...
Els que jo crec que tothom hauria de tenir dret.
Exacte.
Sí.
Destacam-nos algun, va, alguns dels que... Hauria de ser gairebé un dret poder-los llegir a tot arreu.
Tot geno... Estan penjats, Es pot buscar a internet, es pot buscar en el campus del llibre des d'allà. Entres, hi ha la llista del Mercè Sistema, que és molt més entranyable del que jo ara et vull explicar. Però, no sé, des de tot Jane Austen fins a la plaça del Diamant, fins a... Jo crec que era tot Gabriel García Márquez. O... També hi ha llibres de filosofia, llibres de... Però això és un dels projectes...
Algun teu, també, ja que n'has fet tants?
Em va posar un de meu i el vaig treure, em va fer vergonya. Em va posar dos de meus, sí, els vaig treure.
Ara que parlem d'això de la lluita per la pau, no? Tens un assaig, México, 45 voces contra la barbàrie, que m'ho situa també amb aquesta tragèdia que viuen els mexicans doncs massa sovint. L'altre dia, ara fa molts pocs dies...
Massa sovint, no, la vivim de manera permanent des de fa uns anys. No és massa sovint, no. És una guerra sostinguda, a Mèxic hi desapareix una persona cada hora i 52 minuts.
Sí.
Portem més de 400 fosses comunes georreferenciades i hem superat amb escreix, diguéssim, la suma dels morts i mortes de les tres dictadures de Sud-amèrica als anys 70. O sigui que no és sovint, és el nostre dia a dia. Perdona la puntualització, però és essencial.
Benvinguda sigui. Tot i que sovint és un adverbi de temps que, bueno, és bastant ambigu.
No, però no és sovint. No,
massa
no,
sovint.
És diferent,
és igual.
És molt diferent viure en un lloc on pot haver-hi una catàstrofe, que si ja hi vivíem, per nosaltres això ja era així, no? Que viure amb la por permanent de que per qualsevol costat pot fallar la societat, diguéssim, saps? No és que te n'esperis alguna, un acte de corrupció massiu o un acte de violència massiva, sinó que és que tot està com podrit de manera estructural. És molt més inestable, saps? Fa molt vertigen, diguéssim. Pensar que pots fallar qualsevol cosa. O sigui, tu pots portar les nenes a l'escola i aquell dia refagueixen l'escola, o pots anar al...
Refagueixen l'escola? Què vols dir amb això?
Pues agafen la metralladora i refagueixen. Refagueixen, no?
Sí.
Ametrallen l'escola. I llavors les nenes s'han de tirar a terra. O que el senyor del banc prendrà les teves dades a la que treguis més de 1.000 pesos per dir-li amb un grup petitet de crim de la zona que acabes de treure 15.000 pesos. O sigui, és una violència molt estructural. No és una violència intermitent, és una violència sostinguda.
I escolta, francament, no tinc gaires ganes d'anar cap allà. És tan greu com per no anar-hi?
A mi em fa molta pena que la gent no hi vagi, però és prou greu com per anar-hi amb mesures de seguretat. Sí. És que sí. Em fa molta pena perquè és casa meva i jo no hi puc entrar fa 3 anys, jo estic amenaçada, no puc entrar ara, fa 3 anys que no hi puc.
Tu estàs amenaçada, per bandes
estic
criminals?
Estic amenaçada per treballar per la pau, sí, perquè Mèxic, com a molts llocs del món, quasi podem començar a incloure l'estat espanyol, el pas que anem, però a Mèxic treballar per la pau es considera treballar contra el govern.
Ah.
I aleshores, sí, reps amenaces, jo no... Gairebé no hi ha periodistes a Mèxic que no hagin rebut amenaces, eh? Però quan les amenaces creixen molt, quan et diuen no entris, vol dir no entris. I doncs no entres.
Podem fer alguna cosa des d'aquí, des de casa nostra, des de Formentera, per ajudar la pau a Mèxic?
Informar-vos-en. Està molt bé això que estàs fent tu. Jo crec que s'ha de saber què està passant, sobretot perquè Mèxic és un país que va acollir l'exili republicà. Per tant, és un país amb el que l'estat espanyol tenim un deute extra.
I tant.
No? El Principat molt, perquè va salvar la Generalitat. A Mèxic va mantenir una oficina de la República fins a l'any 82, fins que aquell senyor que abans es deia Felipe González, que és una altra persona, sembla ser, va dir que ja estava restablerta la democràcia a l'estat espanyol i que podien tancar l'últim consolat de la república. Mèxic s'ha portat extraordinàriament bé amb tots nosaltres. I a part Mèxic acull, acull a refugiades i refugiats d'arreu del món. Biafra, Nigèria, Camerún, Myanmar, Síria... És un país molt generós amb la seva política exterior, molt millor la política exterior que la política interior.
Caram, igual que el veí de dalt, no?, pràcticament.
Igual que... Bueno, no, el veí de dalt amb la política exterior és terrible, així estem nosaltres. Nosaltres els diem gavatxos, que és curiós, perquè aquí també es diu gavatxos als francesos, respectivament. Els yanquis allà també se'ls diu gavatxos.
Ah, sí? No els diuen gringos?
Sí, o gavatxos. No. Com més a prop de la frontera estàs, més dius gavatxos.
Ah?
Sí, però bueno, sí, gringo. Però l'estat, el govern, en realitat, el govern americà, no, la seva política exterior és abominable. Així estem, tots plegats. Mm.
I bé, amb això, a sobre encara, amb la seva dialèctica, diguem-ne, tan agressiva, supos que no ajuda tot això a intentar calmar ànims?
Bueno, o... si vols que et digui, mira, jo crec que, si més no, ho diuen. O sigui, jo crec que el Trump, que és una persona que, des del meu punt de vista molt personal, està absolutament desquiciada, és un més dels molts presidents desquiciats que manen al món. O sigui, no és l'únic president desquiciat. El que passa és que amb ell li notem més perquè té menys pudor, però jo crec que el que està passant en aquesta època tan aparentment convulsa és que les coses es fan més evidents, però presidents bojos n'hi ha hagut tota la vida, diguéssim, no? I la veritat és que quan venen, la por té un mecanisme molt estrany que jo he descobert vivint la guerra, diguéssim, que és que, com es diu a Mèxic, te'n valentona. Llavors, quan ve algú i et diu, ah, no, doncs ara les haremos un muro, la teva reacció no és, ai, quina por, sinó, ah, sí, no es van a fer un muro, van a ver, saps? O sigui, no... Jo crec que la por fa reaccionar, ser conscient de la por, jo crec que és molt més fàcil ser conscient de qui ens governa. I el Trump ho ha posat amb una evidència desconcertant, diguéssim. Però Trump n'hi ha molt, moltíssims.
Per cert, i nosaltres des d'aquí, a part d'informar-nos, no? Podem fer...
Bueno, és molt, és molt.
Podem fer o deixar de fer alguna cosa que generi violència a Mèxic?
Bueno, a mi em sap greu, però el crim organitzat, que és el govern paral·lel del món, diguéssim, sí. Que és el que fa la guerra de Mèxic, evidentment, amb l'ajuda del govern mexicà o amb el vistiplau, si més no, l'ajuda, diguéssim, però bueno, amb el vistiplau i tal, és un monstre que alimentem entre totes i tots, eh? O sigui, el crim organitzat, nosaltres el coneixem més per la droga, perquè és el que més ven a Netflix, però en realitat trafica de tot, o sigui, trafica armes, trafica imitacions, trafica persones, trafica òrgans, trafica components de bombes, trafica pirateria, trafica moltes coses. Llavors, totes aquestes coses que sempre nosaltres pensem que són molt barates, és que darrere hi ha algú en condició d'esclavatge fent gas. Les coses no són molt barates, les coses les paga algú. Llavors, jo sempre dic, comprem menys, molt menys, i comprem a qui sabem que està rebent els drets als quals té dret. I això no ho fem, no ho fem quan comprem roba a Zara, no ho fem quan anem a comprar a les botigues de xinos baratíssims, no ho fem quan... No ho fem. O sigui, si nosaltres sabéssim que la quantitat de... que 35.000 nenes i nens a l'any s'intoxiquen al Congo per treure cobalt per poder fer els nostres iPhones, jo crec que molta gent no en compraria, o si més no, en compraria, que és el meu cas, jo tinc un iPhone, sabent això, tot i això, tinc un iPhone, però provo de contrarrestar-ho d'una altra manera, tinc un iPhone per mesures de seguretat, si no tinc un telèfon. Però vull dir-te que ho fomentem molt, nosaltres estem fomentant, nosaltres i totes, diguéssim, però estem fomentant un món amb moltes injustícies, i aquestes injustícies normalment qui en treu profit és el crim organitzat.
Per cert, Lolita, i canviant d'assumpte, ara ens apropem aquí a Formentera la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Sí. Jo no sé tu, com a escriptora, com a figura femenina en el món de l'art i també en el món de la lluita per la pau, com...
Dona, no figura femenina, dona.
Com veus...
Dona i feminista.
Ja, és que no, anava a dir com veus les dones, per no repetir dona dos vegades.
Ah, perdona.
Però tu em pots apuntar les vegades que vulguis, no t'emprenis, Lolita.
És un costum, és un costum.
Això, com veus les dones en el teu entorn, en l'entorn cultural? No sé si recordes aquella novel·la de Siri Hasbet, El mundo deslumbrante, en què sí. Es queixava que en el món artístic, justament, les dones queden, si no arraconades, gairebé sempre tapades per un home al davant.
Bueno, saps què passa? Que això, tant la Siri Hasbet com jo, com totes les dones del món, ja ho sabíem, diguéssim. O sigui, no, a mi no em sorprèn. Nosaltres, per exemple, el masclisme, això que dèiem de que els problemes s'haurien de fer evidents, no s'haurien d'amagar, sinó que haurien de ser evidents, no? Que a mi em sembla molt més fàcil quan em diuen, per exemple, quina corrupció hi ha a Mèxic? I dic, no és que n'hi hagi, és que sabem que n'hi ha, però aquí hi ha la mateixa. O que bèstia que és el Trump? Bueno, sí, que bèstia que és el Rajoy, però almenys el Trump diu el que pensa d'aquesta manera tan barruera al Twitter, diguéssim.
Almenys és honest, no?
Almenys és honest, perquè bueno, és conseqüent amb la fúria que porta dins. Amb el masclisme, nosaltres això ho tenim superinterioritzat. O sigui, jo quan surt algú i es queixa del masclisme i tal, la meva resposta sempre és, bueno, això la meva filla de 9 anys ja ho sap. O sigui, ja ha crescut sabent, hi ha un moment en què ha d'acceptar que quan parlen amb masculí parlen d'ella, hi ha un moment en què a l'escola t'ensenyen el que fan els pilots, els bombers, els mestres, els filòsofs, però mai t'ensenyen el que fan les bomberes, les pilotes, això no passa, i aleshores nosaltres, començant pel gènere, hem de començar a assumir que vivim en un món fet per un gènere que no és el nostre. Però això nosaltres ho tenim super coll avall, diguéssim. Per mi, la novetat de tot això és que indigni els homes. Jo en això hi veig molta esperança. Jo sóc a Mèxic, em diuen optimista, literalment a prova de bala, i jo hi veig molta esperança. Jo quan va haver-hi el cas de Pamplona, que tinc una amiga jutgessa que diu que no hem de dir el cas de la manada, perquè la tragèdia va ser la de la noia, no la de la manada, diguéssim. Però com va haver-hi el cas que es va donar a conèixer com el cas de la manada, a mi em va emocionar moltíssim, però moltíssim vol dir moltíssim, que s'indignés gent que en sa vida s'havia preocupat per la situació de les dones. Jo en això hi veig una esperança. Jo crec que els homes són grans, grans víctimes del masclisme. De fet, les víctimes menys preparades per combatre-lo, no? Jo crec que les dones, per primera vegada en molts anys, bueno, molts anys, la generació de la meva mare ja ho va fer, diguéssim, la generació de les sufragistes també ho va fer, i ara està passant que no sé quan durarà, però que per ara la violència contra la dona sembla una qüestió de drets humans i no només una qüestió que ens competeix a nosaltres. Per mi això és una bona notícia. A mi que la indignació contra una violació massiva arribi, jo què sé, al president del govern, em sembla una bona notícia.
El que passa que...
L'endemà va haver-hi una altra violació massiva i l'endemà una altra i l'endemà una altra.
El que passa és que en aquests casos extrems, no, és molt fàcil, no, també mostrar-se en contra d'una violació...
Sí, no és un cas tan extrem,
massiva. Però
és un cas bastant més freqüent del que ens sembla.
Lamentablement sí, però el que et vull dir és que segurament hi haurà expressions del masclisme o del patriarcat més sutils i gairebé inconscients que a vegades reproduïm sense cap mala intenció, diguem-ne, no?
Sí, o perquè pensem poc, a vegades és pecat d'omissió més que d'intenció, però...
Ens podries assenyalar algun d'aquests?
Ple, constantment. La meva filla que va rebre les notes de natació i posa el nen i el nom de la meva filla ha millorat molt en l'estil de Kroll. Firma el monitor i firma una dona.
Carai.
Jo vaig anar i vaig dir, escolta, això és una malaltia social gravíssima. No? Cada vegada que la meva filla rep obre un llibre és art per nens, o cada vegada que es posa un antimosquits posa antimosquitos per a niños, o cada vegada és constant. A l'escola no t'ensenyen el que poden fer les dones, no recuperen les dones de la història. Jo cada vegada que ve l'ampista a casa, que som amics, diguéssim, mira'm a mi quan parles del que m'estàs dient de casa meva. I sempre busca algú. I un home n'adono, dic, ja, però és que no...
Què busca, un mascle allà al mig? O...
Busca un mascle, sí.
Carai.
El busquem en general, o sigui, no... Aquest és molt bon tio i em diu, bueno, Lolita, em sap greu que aquest em cau bé. Però jo dic, no busquis un... Sempre, és buscar un mascle. Nosaltres estem molt acostumades a viure en un món fet no per nosaltres. Crec que ara això comença a notar-se. Jo, que crec que evidentment hi ha coses més subtils i més importants que la indignació, crec que totes comencen per la indignació i crec que les xarxes ajuden moltíssim a la indignació i és molt necessària. En aquest cas, en això, les xarxes jo crec que són molt necessàries. I ara hora que ens indignem. I ara hora. A mi em sembla poc, sí, però em sembla alguna cosa. Per tant, per algun lloc es comença. Sempre a l'inici et deu semblar poc.
Per cert, nosaltres d'aquí a poca estona començam, com cada dia a les 11:30, una tertúlia ciutadana. I jo et pregunto, Lolita, tu creus oportú si tinc, per exemple, dos dones i dos homes, dir benvinguts, benvingudes o benvinguts o
què? De fet, et veig imprescindible dir benvingudes i benvinguts. Sí, jo des de fa 6 anys no contesto quan parlen en masculí, però no contesto mai. O sigui, estic fent un llibre des de fa molts anys que vaig guardant, que només titulars de només les entradetes de les cartes que rebo, els mails, les coses de feina i tal, que es diu Benvolgut Lolita, és com em tracta a mi l'Ajuntament de Barcelona. Una carta que posa Benvolgut Lolita.
Caram.
I aleshores vaig començar amb el Benvolgut Lolita i cada vegada que rebo una carta en masculí contesto, ara, mira, de l'escala de casa. Vaig rebre fa 2 dies una carta que posava Benvolgut Senyor. I llavors jo vaig dir, mira, l'esborro, perquè us heu confós, no és per mi, amb tota l'educació del món. Però jo no contesto quan em parlen en masculí, perquè va arribar el súmum un dia que vaig anar a parlar contra la violència dels nens a la Universitat de Barcelona i quan vaig entrar posaven escriptor, Lolita Bosch, parla contra la violència de gènere. I aleshores jo vaig dir, bueno, doncs ja he parlat, perquè com heu vist m'han fet el gènere. Vaig aixecar i me'n vaig anar.
Per cert, Lolita, recuperant el tema que estàvem abans xerrant, ens escriu una ràdio illenca mexicana que ens diu, ens envia una mena com de fotografia d'aquestes amb missatge que s'envien per WhatsApp i diu en uno de cada 7 municipios mexicanos se cavaron hoyos en la tierra o utilizaron combustibles para ocultar o deshacer cadáveres de personas. Caram.
En uno de cada 7. Hola, compatriota. Si me estás escuchando, yo creo que son más de uno de cada 7. Caram. Yo creo que son más de uno de cada 7 y al menos creo que proporcionalmente si aquest 1 de cada 7, suposem que és Barcelona i el 7 és un poble petit com Anglès o com Formentera mateix,
sí.
Clar, en aquest 1 proporcionalment és molt alt. A Mèxic es desfan cadàvers, evidentment, es desfan cadàvers constantment, amb àcid, amb... A Mèxic jo crec que acabarem trobant més de 200.000 morts. Són dades que...
Sí, ja es farà i dos.
Bueno, desapareix una persona cada hora i 50. És que desapareixen 13 persones al dia. Perdó, hi ha molts dels estats de la República, si no es demana diner a canvi, no és ni tan sols un delicte, dir-te algú. És el segon lloc del món més perillós per exercir periodisme. El nivell d'amenaces és altíssim. Els feminicidis són terrífics. Sí. No, és que tenim molta feina.
Lolita, quan vindràs a Formentera?
Mira, ara sabrà greu això que et diré, però jo hi vaig viure de molt petita.
Ah, sí?
Sí, només hi havia un cotxe en tota la illa, imagina't si era petita, vaig viure als anys 74, una hippie i tal. I tinc un record tan extraordinari, tan absolutament extraordinari, que només hi havia un cotxe que era un 4L de color granat, d'una noia madrilenya que si li demanava ens portava. O sigui, era tan extraordinària la Formentera que jo vaig... que he pensat, hòstia, el meu imaginari és un món perfecte i no hi vull tornar. Però tinc moltes amigues que són de Formentera, i que sempre em diuen qui vagi, però jo el recordo com un paradís infantil. I vaig dir uns mesos i era una cosa...
Lolita, tu vine i aquí la gent de Radio Villa et portarem a llocs que no desmereixeran el teu mite infantil, t'ho asseguro.
No sé què dir-te, Era, hòstia, Formentera era brutal. Segur que ho és, La gent de Formentera sempre em diu, no, nosaltres seguim en aquella Formentera i tal. Jo vaig ser molt, molt feliç a Formentera, molt. Recordo moltíssim, sí.
Lolita Bosch, escriptora, i moltes coses més, avui ho hem pogut repassar amb ella mateixa. De veritat, moltíssimes gràcies per dedicar aquesta estona a la ràdio pública
gràcies a vosaltres.
De Formentera. Que vagi bé.
Gràcies, igualment.